doncs res de res. Llavors una mica és el que diu el Víctor, arribats a aquest punt i veient ja tot les gotets que estem de rebre cada dues setmanes, mesures diferents i noves, esperar la vacuna i que això s'acabi quan abans millor.
Joana.
Comparteixo l'opinió i dins del panorama aquest, amb cert optimisme per la, pensant en la cultura i la restauració, perquè em temia el pitjor, em temia un altre cop el tancament, per tant, doncs, contenta per aquests sectors, però evidentment amb pena perquè això enfonsarà a tanta gent.
Joana, Anna, Pau, Víctor, moltíssimes gràcies. Em sap greu que avui haguem pogut parlar tan poc, però el temps era el temps i estàvem molt pendents de què deia el govern. De seguida ho recopilem tot i parlem amb Digestum Legal. Per cert, molt bones festes a tots, perquè arriben festes i tornarem a parlar sobre l'actualitat, però d'aquí dues setmanes. D'aquí dues setmanes. Igualment. Que vagi molt bé a tots. Una abraçada. Moltes gràcies.
Adéu. Moltes gràcies. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Presentem la Oca BioClean, un nou concepte en els netejadors pel bany i sanitaris, fabricat amb microcàpsules que netegen de manera molt eficaç. Producte totalment natural, obtingut per biotecnologia, respectuós amb el medi ambient. Recordeu, la Oca BioClean.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicakilometrezero.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Kilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella. Aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Passant ara mateix 5 minuts de 2:15 del matí. De seguida parlem amb els advocats de Digestum Legal. Abans deixeu-me doncs recapitular una mica tot el que acaba de passar, el que ha dit la consellera de Presidència i el vicepresident en funcions de president per a Aragonès, Meritxell Budó, ha advertit que estem en una fase crítica i concreta de noves mesures que, ha explicat, segueixen el binomi salut-economia. El nombre de persones en una trobada es limitarà, com fins ara, a 6 persones com a màxim. Els dies festius les trobades s'ampliaran fins a 10 persones que siguin com a màxim també de 2 bombolles de convivència. Pel que fa a la mobilitat, es mantindrà el confinament perimetral a Catalunya excepte per visites familiars. Queda restringida la mobilitat fins l'11 de gener dins de la comarca. Com a excepció, una bombolla de convivència es podrà desplaçar de comarca a una segona residència. Es manté el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí. La nit de Nadal i Cap d'Any serà fins la 1 de la matinada i la nit de Reis fins les 11 de la nit. L'Alt Urgell i Andorra s'assimilaran com una sola comarca. Bars i restaurants tindran noves restriccions horàries. Podran obrir de 8:15 del matí fins a 9:15 del matí i de 1 del migdia a 4:15 de la tarda. Bars i restaurants podran fer menjar també per emportar de les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit en recollida local i fins les 11 de la nit si és servei a domicili. Dins les franges establertes, les condicions dins i fora del local seran les mateixes que fins ara. Els comerços i centres comercials podran continuar oberts amb les mateixes limitacions d'aforament, però es tancaran, això sí, gimnasos i restauració que es trobin dins dels centres comercials. Els equipaments esportius es podran mantenir oberts si estan a l'aire lliure i els tancats seguiran amb l'aforament limitat com fins ara. A l'interior només es podran fer activitats de baixa intensitat que es puguin fer amb la mascareta posada. Les activitats culturals seguiran amb el mateix aforament del 50% amb un topall de fins a 1.000 persones. El curs escolar es reprendrà l'11 de gener, que ja ho havíem avisat des del Departament d'Educació, i pel que fa als centres de culte es manté l'aforament del 30% amb un topall màxim de fins a 1.000 persones. I ara sí, parlem amb els advocats de Digestum Legal perquè ve a ser un dels temes de debat en aquests dies relacionat també amb la Covid-19 davant la bona notícia de la imminent arribada de la vacuna. No obstant això, l'alegria inicial s'està veient alguna cosa atenuada. S'han fet recents enquestes i els percentatges actualment no són molt favorables. El CIS publicava, recordem-ho, fa just un mes, que gairebé la meitat dels espanyols, el 48%, no es posarien la vacuna, almenys de moment. Malgrat les notícies relativament optimistes de la companyia Pfizer, els percentatges dels decidits a vacunar van disminuint. Només un 24% de la població es vacunaria immediatament, indicava fa escassament un parell de dies un conegut diari de l'àmbit nacional. Semblaria, doncs, que la vacuna està perdent força abans d'arribar. Seria obligatòria la vacuna contra la Covid-19, la cruïlla entre la salut pública i la llibertat individual, com sempre. En parlem de tot plegat amb l'advocada de Digestum Legal i doctora, com sempre, de tots aquests temes. Carmen Rodrigo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan.
A veure,
vosaltres.
Deixa'm preguntar-t'ho així de clar, així de contundent, en un dia com avui, que les informacions van minut a minut, sobretot pel que fa a les restriccions que s'acaben d'anunciar fa pocs minuts, però també pel que fa sobretot a la vacuna, que és el tema que volíem parlar avui. Amb la llei a la mà, ens poden obligar a posar-nos la vacuna de la Covid-19?
Doncs amb la llei a la mà ens poden obligar a posar-nos la vacuna d'una manera obligatòria, malgrat el que va dir la senyora, la vicepresidenta Calvo, que va dir que amb la llei a la mà això no es podia donar. La realitat és que la Constitució espanyola, l'article 43, diu que la salut pública està tutelada per l'Estat i que es poden prendre les medides preventives i establir drets i deures que calguin per portar-la endavant. I, a més, la llei de salut pública, igualment, diu, hi ha un article en concret, el 54, que diu que es poden establir les mides que es considerin necessàries davant d'una situació com la que estem visquent ara, que és una pandèmia. Sempre, malgrat això, s'ha de fer un judici de necessitat i de proporcionalitat de la mida a prendre. I en aquest cas, el judici de proporcionalitat i de la mida a prendre seria l'obligació de la vacunació. Val a dir que l'OMS ho té molt clar, això. Diu que el que salva no és la vacuna. El que salva és la vacunació de la població.
Entenc, per tant, la immunitat, eh?
La immunitat, exacte. Assolir la immunitat de la població. Ens trobem que perquè poder dominar la pandèmia, d'alguna manera, per dir d'una manera que ens entengui tothom, hem de tindre el 70% de la població immunitzada. I per assolir aquest 70% de la població immunitzada, un tant per cent serà gent que ja ha patit el coronavirus, és a dir, ha patit la infecció i ha passat la malaltia i, per tant, està immunitzat. I l'altre, la resta del tant per cent, ha de ser mitjançant la campanya de vacunació. Per tant, amb la llei a la mà, la realitat és que amb la legislació espanyola a la mà ens poden obligar perfectament a posar-nos la vacuna i no ens podrem negar.
Ahir, Carmen, i t'ho pregunto perquè ahir sortia aquesta informació a algun diari digital que vaig poder pescar. Disculpeu que no us digui el nom del diari perquè no me'n recordo i us mentiria. No sé si era el diario.es o un d'aquests era. A l'ABC era, ara m'he recordat. Era el diari ABC que sortia publicat que el govern faria una espècie de llistes de vacunació. Això què vol dir? Que si tu t'anaves a vacunar, hauries de donar les teves dades i sortiries amb un registre com a vacunat, però si decidies no vacunar-te, t'havies de presentar igualment, havies de dir el per què, si era personal, si és que tens al·lèrgies, si era una decisió personal, com deia, i també t'apuntaven amb un registre, per tant, existiria un registre de no vacunats. Això també és legal?
Aviam, estem en una situació en què Tot el model sanitari, per explicar-ho com funciona, tot el model sanitari bascula o funciona ancorat amb el principi d'autonomia del pacient. És a dir, que el pacient sempre ha de prendre les decisions sobre aquelles qüestions de salut i ell és lliure per prendre-les, i sempre s'ha funcionat així. Excepte, l'autonomia del pacient té una excepció, que és en base en una situació de risc per la salut pública a causa de raons sanitàries establides per la llei, com és l'actual pandèmia. Llavors, en aquests moments s'entén que la immunitat de la població es prioritza per davant del dret individual de la persona a decidir si es vol vacunar o no es vol vacunar. Primera qüestió. Segona qüestió. Una cosa és que tu no et puguis vacunar perquè tens una malaltia o tens unes al·lèrgies prèvies que fan raonable que no se't pugui vacunar, però ni de coronavirus ni de res. Entenem-nos, per una patologia prèvia. I una altra qüestió és que tu diguis jo no em vull vacunar perquè no em vull vacunar, perquè faig una negativa. Llavors, davant d'aquestes negatives dependrà d'on està aquesta persona. Si és un treballador en una empresa, si és una persona que s'està a casa seva, etc. Però tot i així, en el cas d'un treballador, perquè això també ens ho podríem demanar, d'una empresa obligar els seus treballadors a posar-se la vacuna, això també ens ho podríem demanar.
Sí, tant.
Llavors, clar, què ens diu la llei de prevenció de riscos laborals? L'empresari ha de garantir la vigilància periòdica dels seus treballadors. És a dir, hi ha un servei de prevenció de riscos laborals que ha de dir què és el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Si aquest servei de prevenció de riscos laborals ens diu que som població sensible, que en el nostre lloc de treball tenim una major probabilitat de contraure el coronavirus, etc., doncs ens haurem de vacunar. Vull dir, aquí en aquests moments s'està prioritzant la immunitat de la col·lectivitat, la salut pública de la població, per davant de l'autonomia del pacient individualment considerat. Per què? Perquè la repercussió que té a l'assolir el 70% de la immunitat de la població és prioritària per tothom.
Et preguntava al principi si amb la llei a la mà ens poden obligar a posar-nos la vacuna de la Covid-19. Sorprenentment per mi, i segurament per molts oients, ens deies que sí, perquè s'ha dit que no des del govern fins a la societat. Jo crec que és una pregunta diferent. Per tant, estem o no obligats a vacunar-nos de la Covid-19?
Jo crec que sí, que estem obligats a vacunar-nos de Covid-19. No podrem dir que no. Podrem dir que no. Perquè el govern està dient des de la societat que no ens obligarà. Ens està dient fins a la societat perquè està esperant no tindre que prendre mides coercitives o coactives perquè la gent, per tal que facin obligar la població. Es volen estalviar fer aquest tipus de mida, però si la població d'una manera voluntària no es vacuna i aquí no assolim el 70% de la vacunació, el 70% d'immunitat de la població, doncs ens hauran d'obligar a vacunar. I haurà d'haver-hi un registre de qui s'ha vacunat, qui no s'ha vacunat, etcètera, i per què no t'has vacunat. És a dir, és un moment que és una crisi mundial. Llavors, clar, antigament, quan hi havia una situació d'epidèmia, el que es feia, marxaven lluny fins que la malaltia passava i després tornaven al puesto, no? Però ara no podem fugir de les ciutats, no podem, hem de viure, hem de conviure amb el virus. Llavors, l'única manera de dominar en aquests moments el virus és tinguent el 70% de la població immunitzada. Llavors, mitjançant la persuasió, mitjançant dient ho hem de fer, perquè així, per un principi de solidaritat amb tota la població, perquè a ningú li agrada que li estiguin tancant els negocis. Vull dir, està sent un problema de salut pública, però un problema econòmic tremendo, molt greu. Llavors, clar, alguna cosa hem de fer, no? Llavors, sí que és cert, la gent s'està quedant una mica amb la boca oberta, no?
Sí.
Com que ens poden obligar a vacunar? Doncs sí, ens poden obligar a vacunar, clar que sí, que ens poden obligar. I tant que ens poden obligar. El que passa és que s'està volent estalviar o evitar aquesta mida. I, d'alguna manera, fer que la població, mitjançant doncs, per una qüestió de solidaritat personal i per una justificació també ètica, perquè hi ha un bé comú aquí, que és que tota la societat podem tirar endavant. I després la vacunació és una de les intervencions. La vacunació contra la Covid, com les vacunes, és una de les intervencions preventives públiques que més beneficis dona per la salut de les persones. Mm. Vull dir, a Espanya hem dominat una sèrie de bueno, a Espanya, al primer món, hem dominat una sèrie de malalties que tenim erradicades degut a la campanya de vacunació que s'ha fet. Per exemple, no tenim polio, per exemple, no tenim verola. Això abans no es donava així. Llavors, és una qüestió que té una repercussió petita, posar-se una vacuna envers un gran benefici. Llavors, en aquests moments, el que sí que està fent la comunitat científica, tots els laboratoris, és posar en comú totes les investigació que s'està portant endavant per tal de treure la vacuna que sigui el més adient. I, bueno, tots els dies surten a les notícies. BioNTech, Pfizer, tots els laboratoris que estan portant endavant les vacunes. I el més segur, a Anglaterra ja han començat a vacunar. Uh-huh. Des de fa, penso que una setmana, a Rússia s'està vacunant.
Deixa'm preguntar-t'ho això, Carmen. Per què a Anglaterra ha començat a vacunar-se i Europa no podia ha decidit no tirar endavant aquesta vacunació prèvia, que vol dir que amb mesures urgents no cal la ratificació o no cal esperar la ratificació de l'Agència del Medicament Europea, sinó que com que és una mesura urgent es considera que ja es pot administrar una vacuna que es preveu que serà segura. Per què ha passat això a Anglaterra però a Europa no?
Anglaterra, perquè Anglaterra ja està fora. Ja el senyor Boris Johnson i el problema que té amb el Brexit, però es consideren fora, i ells han corregut molt més amb el tema de les vacunes. I després hi ha una qüestió que està sortint a la premsa anglesa, i jo tinc bastant contacte amb UK, perquè tinc família que hi viuen allà, I Anglaterra en aquests moments estan bastant pitjor que nosaltres, eh? El nivell de contagi i és bastant elevat. Llavors s'han vist abocats amb una urgència molt important de començar a vacunar, si més no, i van pel davant. Porten una setmana o 10 dies que ja estan vacunant a tothom. I després hi ha una població molt important de gent gran que conviu amb residències, que el sistema de residència del sistema sociosanitari d'allà és, bueno, doncs és bastant semblant al sistema de salut. El National Health Service funciona exactament igual que el nostre, però el sistema de residències de tercera edat potser no funciona igual. Llavors hi ha hagut grans problemes a les residències allà també, i van pel davant per una qüestió de... Jo he llegat primer i he comprat vacunes delante. Sí. No m'hi he esperat a l'Agència Espanyola, perdó, a l'Agència Europea del Medicamento. Han anat pel davant. Porten una setmana, 10 dies del davant. I amb això, doncs, si no està bé... Bueno, diuen, no sé, és l'última notícia que he tingut, que el dia 27 comença la vacunació. Aquí.
De fet, s'ha dit que el dia 27 comença la vacunació a l'estat espanyol i arreu d'Europa, i que el dia 21, és a dir, pel proper dilluns, estaríem parlant de que l'Agència Europea del Medicament aprovaria aquesta vacuna.
Exacte. Uh-huh. Aprovaria la vacuna. Estan uh-huh. corrents, eh? Volien fer-ho més tard, i degut a que estem entrant a la tercera onada i que les dades són molt preocupants, doncs s'està avançant la campanya de vacunació, perquè una vegada tu et vacunes no assoleixes la immunitat de seguida, calen uns dies perquè tu comencis a fabricar els anticossos. Llavors, clar, cal començar això, quan abans comencem, doncs abans acabarem.
De seguida et vull plantejar una... De fet, ara mateix et vull plantejar una qüestió legal i una qüestió com a doctora, que ets. La primera és, i acabem amb el tema de les vacunes, ens deies que sí que poden ser obligatòries, poden tenir un caràcter obligatori. Per tant, la gent que no se la posi, podia acabar sancionada?
Pues aquí depèn d'on està el teu puesto de feina. Sí. Si jo tinc una imposició per part de l'empresa, i no tinc cap raó, justificació clínica que m'impideixi vacunar-me, et poden arribar a sancionar. Sí. Sí. L'empresari et pot exigir, si el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la teva empresa diu que ets persona de risc o persona amb una especial sensibilitat per al teu puesto de treball, doncs sí, et poden imposar, perquè tu pots ser, per exemple, el col·lectiu sanitari. El col·lectiu sanitari són els soldats de primera línia de guerra. Clar que s'hauran de vacunar. Per què estan decidint que els primers que es vacunaran seran els col·lectius sanitaris? Perquè són els de major risc. Són els que estan en contacte directe amb la gent que està patint el Covid-19. Llavors, per això s'estan fent la campanya de vacunació. S'ha dit que es faria mitjançant 13.000, em penso que van dir, i aquí estic parlant de memòria, que es faria una campanya de vacunació amb els 13.000 puntos de vacunació, que ve a ser els 13.000 caps que hi ha a tot el territori espanyol. I llavors, clar, es farà una campanya que primer aniran els més sensibles, que són la gent amb més problemes amb la immunitat deprimida, la gent de la tercera edat, gent que tingui problemes, que estigui en tractaments oncològics i que, per tant, normalment també són immunodeprimits, etcètera, les poblacions de risc. Personal sanitari, personal que tingui contacte directe als sociosanitaris, etcètera, etcètera. I aquí es aniran fent llistes de vacunar, no llistes, normes o jerarquies, per dir-ho d'alguna manera, de vacunació d'acord a la gent que té més risc, i els últims seran els de menor risc, evidentment.
Et deia, tenia una pregunta legal i una altra més com a metge, doncs no, seran dos legals. Es podrien emprendre accions legals contra els responsables, siguin qui siguin, del que ha passat i està passant, per exemple, a la residència de Tremp?
Doncs aquestes alçades, Aviam, hi ha hagut un gran canvi de situació de quan es vam trobar al març, que va començar, i era una situació d'imprevisibilitat, desconeixement, no hi havia equips de prevenció individuals, etcètera, 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 i una altra és la situació actual. Ara no podem dir que estem en una situació desconeguda, imprevisible, això ho podíem dir al març, tot i així que també l'OMS feia un cert temps, que feia un mes i mig o dos mesos que estava advertint de l'arribada de la pandèmia. Però ara, a Tremp, jo entenc que imprevisibilitat, desconeixement no es poden al·legar. Jo crec que sí, que s'han de prendre mesures legals. De fet, he sentit aquest dematí que Fiscalia havia desestimat iniciar accions legals contra l'Estat o responsabilitat patrimonial per al tema de les gestions de les residències, i es veu que el Suprem aquest dematí, el senyor Marchena ha dit que no estava d'acord amb què deia la Fiscalia. Sí. Això ho he sentit a la ràdio aquest dematí, primera hora, a les 8 i pico, ho deia Onda Cero. Ho deia aquest dematí.
Carmen, l'última pregunta que et volia fer. Com saps, avui acabem de conèixer, de fet segueixen les preguntes dels periodistes ara mateix aquesta roda de premsa que ha protagonitzat el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i la consellera de Presidència Meritxell Budó, on han explicat aquestes mesures. Jo, de veritat, ho dic com a ciutadà i no com a periodista. Hi ha coses que no entenc i no sé si és que sóc jo que no les entenc i, per tant, necessito preguntar-t'ho, Carmen, com a doctora. Per què es posen mesures com, per exemple, les trobades només podran ser de 6 persones, excepte els dies festius, recordem-ho, però podran ser de 6 persones? Per què hi ha tancament perimetral? Ara bé, si vols anar a la segona residència, pots anar-hi. No ho destrossa tot, això?
Pues es allò de quiero, pero no puedo, hago, pero no hago. Jo crec que és una mica... Jo realment, a mi aquest tipus de mides em sembla també una mica desencertades, no? El tema de reunir-se la gent, clar, aquí hi ha les partícules en suspensió. Quan parlem, quan mengem, és el que es va dir al principi, per què portem mascareta? Portem mascareta per evitar la suspensió de les partícules que és per on s'ha demostrat que és una part del contagi, no? Llavors, el fet d'estar 6 persones o estar menys persones dintre d'un local, doncs s'entén que hi ha més... I ventilats i amb les finestres obertes, doncs hem d'entendre que hi ha menys partícules en suspensió. El fet d'anar a la segona residència, és clar, què està passant? Que totes aquestes mides estan aturant totes les qüestions, tota l'economia. La Cerdanya, totes les pistes d'esquí, tot això s'està anant amb orris. Llavors, clar... Volen salvar una part de l'economia, però, clar, això es contradiu amb el que seria el tancament com el que estan fent a Alemanya. La senyora Merkel ha dit, és inacceptable, s'han muerto 954 en una setmana, això és inacceptable, i ha tancat tot un altre cop. Llavors, clar, aquí hi ha un quiero y no puedo. Jo vull tancar tot per evitar els contagis, però no puc perquè s'estan sortint tota la
curva. Per les mesures econòmiques, clar.
Exacte. Però llavors, per això, a mi em fa... És paradògic que davant de tota aquesta situació hi hagi gent que digui, però jo no me quiero vacunar. Home, penso que hem de trencar una llança en benefici de la campanya de vacunació. No?
I tant. I tant.
Jo penso que és més solidari posar-se una vacuna i veure si amb això arribem al 70% de la immunitat i podem dominar el coronavirus, perquè ara és el coronavirus que ens està dominant a nosaltres la vida.
I tant. Carmen Rodrigo, doctora i advocada de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies per respondre'ns totes aquestes preguntes avui en directe a Ràdio Estel. Una abraçada molt gran i, per cert, bones festes.
Bones festes i moltes gràcies a vosaltres, Joan. Adéu.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Nosaltres que ho deixem aquí, acabem amb aquesta sintonia perquè recordeu, aquest diumenge podem ser més solidaris que mai amb la marató de TV3 contra la Covid-19 amb el concert de l'Hospital de Campanya, amb la col·lecta de Càritas Diocesana de Barcelona, de Catalunya. Siguem més solidaris que mai, que val la pena. I tornem el proper dilluns a les 8 del matí. Adéu-siau.
Toca a tothom. La Marató per la Covid-19.